Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Els ERTO Covid es prorrogaran un mes més fins a finals de març. Ho aprovarà demà el Consell de Ministres després d'un acord amb els sindicats. El Ministeri de Treball va avisar que aquesta fórmula s'acabaria a finals d'aquest febrer sense pròrroga perquè la nova reforma laboral ja preveu un mecanisme similar. Finalment, però, i davant les queixes de sindicats i patronals, donaran una mica més de marge de transició. Segons les últimes xifres, ara a tot l'Estat hi ha 120.000 persones en aquesta situació. I el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat al Partit Popular que resolgui la crisi del partit pel bé de la democràcia espanyola, tot plegat després de la pugna que hi ha al Partit Popular aquests dies, arran d'un possible cas de corrupció de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i de la disputa amb el president del partit, Pablo Casado. Precisament avui, el comitè de direcció del Partit Popular, l'òrgan que forma l'equip més pròxim a Pablo Casado, s'ha reunit durant 4 hores i mitja i preveu continuar debatent la situació interna del partit a partir de les 5 de la tarda. El president de la formació busca una sortida mentre creix la pressió dels barons. Alberto Núñez Feijóo li ha demanat aquest dilluns que adopti una última decisió per treure el Partit Popular de la que ha considerat una situació catastròfica, i Alfonso Fernández Mañueco ha reclamat una solució ràpida, immediata i eficaç. Tots dos barons, igual que un manifest que ha circulat entre les bases, aposten per un congrés extraordinari del partit i una possible sortida de Casado. I l'Institut del Teatre traslladarà a la Fiscalia Provincial de Barcelona els expedients oberts a 12 exprofessors del centre perquè sigui el Ministeri Fiscal qui determini si va haver assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder en el seu comportament amb els alumnes. A hores d'ara, els 12 docents estan jubilats i un dels noms que ja apareix és el del director teatral Joan Uller. Fa setmanes que l'Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona tenien sobre la taula aquests expedients, però no ha sigut fins aquesta setmana que s'ha decidit traslladar la carpeta al Ministeri Fiscal. I les persones amb discapacitat viuen un canvi de paradigma amb els canvis de la nova llei sobre l'exercici de la capacitat jurídica. Aquests canvis més rellevants estan comportant aquesta reforma. I n'ha parlat a l'Estel Migdia Roser Masgrau, i és coordinadora de l'Esguard Fundació Tutelar.
Que en cap moment no perd la capacitat de poder decidir sobre la vida. I que, sobretot, el que està al costat, el que fa d'assistent, no? Perquè també ha canviat aquest nom de tutela i curatela, ja no existeix i passa a ser una assistència, doncs que l'assistent el que li toca és donar-li suport per poder prendre les decisions que ell vol i que ell creu que necessita.
Masgrau també ha denunciat que les persones amb discapacitat tenen grans problemes per arribar a llogar un habitatge, una tesitura que suposa una pedra en el seu camí. Aquest és el cas de Cèlia Lozano, treballadora del TAC Osona, a qui se li ha negat fins a 2 vegades llogar un habitatge, tot i tenir tot en regla. Per aquest motiu, des de la Fundació han intervingut i l'han acompanyat a la immobiliària davant les negatives. I Joaquim Teixidor ha mort avui als 92 anys. L'astròleg, nascut a Barcelona, es va fer popular a les televisions catalanes amb les seves col·laboracions al programa 3 i l'astròleg de TV3. El programa es va començar a el 1984, sota la presentació de Josep Maria Bax, i sortia a la cadena cada dissabte a la nit. Teixidor era doctor en psicologia clínica i a la seva carrera es va dedicar a la docència. Per altra banda, va ser president de l'Associació Astrològica de Catalunya. I ara els esports amb Pau Massip.
En ciclisme, el britànic Mark Cavendish s'ha emportat la segona etapa del Tour dels Emirats Àrabs. L'etapa de 176 quilòmetres ha estat un duel entre el britànic i el belga Jasper Philipsen, que ha quedat segon i manté així el lideratge a la classificació. El podi l'ha tancat l'alemany Pascal Ackermann. Demà dimarts es disputa la tercera etapa en la modalitat de contrarrellotge individual, que té un recorregut de 9 quilòmetres. I la selecció espanyola de futbol es concentrarà el proper 21 de març per primera vegada després d'haver-se classificat pel Mundial el passat 14 de novembre. Serà una concentració de 9 dies per preparar els partits amistosos que es disputaran el 26 de març contra Albània al RCD Stadium de Cornellà i el 29 contra Islàndia. La setmana següent, el dia 1 d'abril, es farà el sorteig del Mundial a Doha, on hi assistirà el seleccionador Luis Enrique. I el jugador del filial del Barça, Arnau Solà, de 18 anys, serà intervingut quirúrgicament aquest proper dimarts per una hèrnia lumbar. El jove de 18 anys ha estat baixa en les darreres trobades a causa d'aquesta lumbàlgia. Estarà de baixa bastantes setmanes. El temps exacte se sabrà un cop finalitzi l'operació, una baixa important per l'equip, que ara només podrà comptar amb un lateral, ja que Valde també està lesionat.
Gràcies, Pau. Tindreu més informació d'aquí una hora. A les 5 els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
No és és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 4 i 6 minuts obrim aquí la segona hora del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Una mica al·lucinats encara, no?, per la conseqüència de l'hora anterior i sobretot per tot allò que pot passar en qualsevol moment. És evident que si hi hagués cap novetat, nosaltres els hi traslladaríem de manera immediata, dic novetat pel que fa al gran assumpte del dia, que és què passa amb Pablo Casado i què passarà sobretot amb Pablo Casado, segons van transcendint efectivament informacions, totes apunten a que pràcticament s'hauria decidit ja al final de la seva tasca al capdavant de la presidència d'aquest partit polític. En qualsevol cas, quan això sigui una realitat, nosaltres els hi explicarem. Ara passem full i anem a mirar una direcció que ens interessa molt. I vostès ho saben, des del primer dia que ve a començar aquest programa, fa exactament 110 programes que ens agrada d'entrada la gent que en sap, la gent que innova, la gent que té idees, la gent que aporta noves maneres de fer en un panorama on tot canvia, no? I segurament la persona que avui ens acompanya és una de les persones responsables amb la seva acció de que molts d'aquests projectes tirin endavant, no? Avui ens acompanya el senyor Félix Ortega. Què tal, senyor Ortega? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
És el director general de Barcelona Activa. Tenen vostès una mica de feina, no? Perquè sembla que Barcelona, després de tota la pandèmia, està més activa que mai, no?
La Barcelona Activa sempre ha estat molt activa, en tot moment, i efectivament, tant durant la pandèmia com ara, diguéssim, la nostra feina és ajudar a la recuperació o a l'activació de l'economia i de la pròpia ocupació. Per tant, sempre estem actius.
Diríem que l'emprenedor, en temps de pandèmia, ha hagut d'emprendre i de ser més creatiu que mai, també, no?
Sí, efectivament. Hi ha gent que té moltes idees i que en alguns moments detecta oportunitats, com és ara, en aquest context, i per tant, doncs, no només és que siguin creatius, sinó que, a més, veuen la necessitat alhora que el moment també de fer coses noves.
Tot això pocs dies de que comenci el Mobile, que és el gran aparador de Barcelona, que a més, vostès aquest any, diguem que porten a 20 empreses al 4 Years From Now, de la mà, directament. Explica'ns una mica com ha anat això.
Nosaltres, amb cadascun dels events de les fires, salons que es produeixen a la ciutat, intentem també, si tenen a veure, diguéssim, amb emprenedoria, empresa o tecnologia, intentar, doncs, acompanyar algunes de les startups que tenim allotjades a les nostres incubadores. Tenim al voltant de 200 startups allotjades als diversos espais i sempre donem l'oportunitat de que algunes d'aquestes vagin allà amb alguna d'aquestes fires, amb algun d'aquests salons també, per donar-se a conèixer, per explicar els seus productes, per fer networking, en definitiva, diguéssim, per posar en valor també tota aquella feina que fan.
Han fet una selecció de 20 idees, que són grans idees, no?
Suposem que al final són grans idees. Les idees són bones de per si. El tema és si arriben a consolidar-se, si troben el seu mercat.
L'execució és bona, no? Efectivament,
si troben
no?
el seu mercat, si troben el seu públic, i per tant, si tenen recorregut. Però en principi, sí, al final, el gruix de les empreses, no només les 20 que estan allà, sinó les que estan a les incubadores, reben tot un suport també d'acompanyament, i això fa que moltes vegades, doncs, aquests emprenedors o emprenedores que tenen realment idees, que tenen potencial, si troben també l'entorn, l'acompanyament adequat, aconsegueixen tirar endavant els seus projectes.
Vostès millor que ningú saben els problemes que té una empresa per obrir les seves portes, no?
No, jo crec que els que millor saben són les pròpies empreses directament, però sí, nosaltres som una empresa també, som empresa pública, però som empresa i, per tant, sabem sempre les dificultats també que vol dir aixecar la persiana al dia a dia, poder prestar serveis essencialment, etc. I saber que has d'atendre de la millor forma possible el teu client, el teu usuari en el nostre cas.
Un d'entrada diria el que necessiten els emprenedors són diners, però segurament això, que és veritat, es quedaria curt com a definició, no?
Sí, de fet, quan es parla normalment de quin és el camí per emprendre, el camí de l'emprenedoria, i com arriben aquests diners, el que tothom acaba dient és que l'important és l'equip. Per tant, quan necessita un emprenedor o una emprenedora, el primer és tenir un bon equip. Un sol no fa normalment un projecte o una empresa. Uh-huh. Si té un bon equip és més factible, no només tirar endavant un bon producte, arribar al mercat i, a més, aconseguir inversió. Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra.
Què és el que més els demanen a vostès?
Ens demanen de tot.
De tot, no?
O sigui, depèn, per exemple, el que és un equip molt tecnològic, potser li falta una sèrie de competències en termes empresarials, per tant, acompanyament jurídic, laboral, empresarial, etc, etc. Una persona...
Un autònom,
de vegades, uh-huh, el que necessita també doncs, és algo tan senzill com un petit finançament per poder arrencar un projecte. Per tant, tirar endavant, aixecar la persiana d'un local, poder tenir un lloguer, etcètera, etcètera.
Ja. En aquest sentit, els microcrèdits han jugat un paper absolutament importantíssim, perquè no estem parlant de molts diners, però clar, estem parlant d'una quantitat de diners que ajuda a la persona emprenedora exactament a fer això que vostè comentava, no? És a dir, aquest esforç per pujar la persiana i deixar que passin uns mesos fins que comencin a haver-hi aquests ingressos, no? En definitiva?
Sí, hi ha tot un seguit d'ajuts públics que s'han posat a disposició també d'empreses, doncs, d'emprenedors. Nosaltres vam tirar endavant aquesta línia de microcrèdits perquè vam veure que els ICOs, famosos, mm-hmm, ICOs de 50.000 euros, en moltes ocasions eren una càrrega, gairebé, més que un ajut, era una càrrega per molts emprenedors que després els havien de tornar.
Clar, com es torna 50.000
euros és molt gran i, per tant, de vegades no els necessitaven. I, en canvi, hi ha tota una franja de persones que el que necessiten són potser 6.000, 10.000, 12.000 euros, 15.000 euros de crèdit.
Yeah.
Amb això els ajuda a tirar endavant un projecte, a poder mantenir unes despeses que necessiten, i per tant, doncs, jo crec que, bueno, ha estat una línia que està molt ben rebuda, que s'ha esgotat. Ara hem tirat endavant, doncs, tenim en aquests moments 800.000 euros més també de línia oberta, junt, mm-hmm, amb l'Institut Català de Finances i Avalis, i està funcionant molt bé.
Si us sembla, la xifra realment és espectacular el que han fet vostès en els últims temps, no? En total, durant 4 anys s'han donat resposta a més de 32.000 empreses i persones emprenedores. Hi ha hagut prop de 60.000 demandes de serveis, és a dir, tràmit, gestió de talent, assessorament, finançament, constitució. Realment, diríem, jo no sé si molta gent sap exactament el que és Barcelona Activa, però que estan vostès en el punt de sortida cap a l'èxit de moltíssims emprenedors cada dia, no?
Sí, sempre diem que al final Barcelona Activa és una mica el quilòmetre zero de l'emprenedoria. Al final, moltes vegades surten a la llum els casos de les empreses d'èxit, mm-hmm, de les grans, de les startups, de les scale-ups, o d'aquelles 20 startups, no?, que acompanyem també amb algun dels salons, o que tenen, doncs, un cert recorregut en premsa. Però nosaltres, al final, dels diversos programes i de les diverses entrades que tenim a Barcelona Activa, acabem tenint, diguéssim, un ecosistema anual de 700 empreses noves que van entrant. Per tant, si realment és un bon punt de partida perquè les empreses continuïn allà o marxin a fora a un altre lloc, al cap d'un temps puguin també disseminar-se i integrar-se, diguéssim, amb la resta de l'ecosistema i del teixit econòmic de Barcelona.
La primera vegada que vaig fer un passeig per una de les incubadores que tenen vostè realment no donava crèdit. És a dir, perquè és una d'aquelles coses que segurament amaguen les xifres i un no aconsegueix fer-se la idea. 700 empreses que demanen ajuts. Això en realitat és una més una més una més una, amb 700 idees, amb 700 projectes i amb 700 equips de gent. Realment és al·lucinant quan un, insisteixo, fa un cop d'ull el que són aquestes incubadores, aquests projectes, aquests joves, perquè moltes vegades són joves qui estan al darrere d'ells i les ganes que tenen, no?
Sí, bueno, l'important és tenir ganes, l'important és tenir visió i el que és important és deixar-te assessorar.
Uh-huh.
Llavors allà, des de Barcelona Activa, diguéssim, hi ha equips amb molta experiència que permeten assessorar precisament amb tots aquests aspectes que necessita un emprenedor per poder tirar un negoci, i a més ho fem moltes vegades en col·laboració amb altres actors de la ciutat. Experts, per exemple, gent sènior que ha tingut la seva empresa, que ara, doncs, per exemple, es dediquen també de manera voluntària a acompanyar també processos d'emprenedoria. Tenim xarxes de mentors també específiques vinculades a temes concrets. Sí, tenim la capacitat també d'oferir un networking important també amb coneixement molt específic amb sectors concrets. És a dir, que realment l'ecosistema que es genera al voltant de Barcelona Activa, que és un ecosistema, diguéssim, que és el de la ciutat, però amb aquesta facilitat de connectar i de coordinar, el posem a disposició també de qualsevol.
Que interessant, perquè no sabia això dels sèniors que diu vostè. Per fi l'emprenedoria ha entès que l'experiència és un grau.
L'experiència sempre és un grau. L'hem de saber posar en valor i, a més, jo crec que és un d'aquelles relacions que s'estableixen entre la persona que té energia, que té idees, que té ganes de tirar endavant alguna cosa, i aquella expertesa que és del tot necessària, que fa que molts d'aquests projectes surtin bé.
Fa no massa temps que hi hagi un estudi en el que s'assegurava que l'equip perfecte de feina està configurat per una persona d'uns 50 anys amb una persona d'uns 20 i pocs, perquè una aporta tota l'experiència i la visió de futur, de mercat, etc, mentre que l'altra parla també el llenguatge de les noves tecnologies, de la manera de funcionar a dia d'avui, no?
Sí, bueno, també podria ser que l'expert fos un autèntic expert en tecnologia
i que la persona emprenedora fos igual experta en administració
d'empresa i no tecnològica. No?
Efectivament, sí,
bueno,
sí.
Diguéssim que presuposem que diguéssim que la gent jove és la que està més avançada a noves tecnologies o a tecnologies, que en principi és així, però no exclusivament.
Emprendre, el tema és interessant, no? Perquè efectivament quan parlem d'emprendre, jo no sé per què la ment se'ns va sempre al tema de les noves tecnologies, quan clar, es pot emprendre de moltes maneres diferents, no?
Sí, bueno, nosaltres allà, lògicament, veiem doncs, això, la quantitat de gent que passa pels nostres serveis. La gent vol obrir una pastisseria, una cafeteria, una empresa, diguéssim, de distribució de qualsevol tipus de producte, o una startup que pensa que d'aquí no res es farà gran, que creixerà, que fins i tot se la vendrà.
I la vendrà per uns quants milions d'euros, no?
Ja de tot.
Està bé, home, vendre pastisseries també per uns quants milions d'euros, segons el bons que facis els croissants, també és una possibilitat.
I si fas
no?
una franquícia o una cadena, de vegades més.
Està claríssim. En qualsevol cas, sempre és un bon moment per emprendre, és a dir, ho dic atenent a la seva experiència, en tota franja d'edat hi ha un bon gruix d'emprenedors?
En tota franja d'edat, i hi ha dades que et venen a dir que el millor gairebé és quan tens aquella franja o que estàs per damunt dels 40 anys, perquè ja acostumes a tenir una expertesa, ho veus més clar, tens una experiència també, has treballat amb diversos equips i amb alguns projectes més, per tant, tens més coneixement, no? És com la gent que va fer un màster només a acabar la carrera, que a vegades dius, sí, però no li tinc tot el profit perquè em falta tenir més experiència. Aquí és una mica el mateix. Per tant, totes franges d'edat són bones, depèn del moment, de les ganes i del tipus de projecte, que al final és clau.
Aquest matí he llegit unes declaracions, no sé si avui o ahir, ja sap vostè que un ja a aquestes alçades no sap massa bé com passen les coses, però unes declaracions que m'han semblat molt interessants d'un dels presidents dels principals sindicats que fan referència als autònoms. No? Deia, el problema que tenen els autònoms moltes vegades és que no saben ser-ho. És a dir, són persones que es troben amb la necessitat d'emprendre i després han de tocar tecles allò per una mica per sortir-se, no? En definitiva, allò de la difícil recol·locació una vegada surts del mercat laboral. S'ho troben sovint, això?
Hi ha emprenedors per necessitat, que lògicament doncs, pensen que aquí hi ha una oportunitat de fer alguna cosa perquè col·locar-se al mercat laboral com a assalariat és més complicat, i d'altres que efectivament tenen idees molt clares també i volen tirar endavant. I de vegades és, bueno, depèn del moment vital en el que també doncs, li agafa cadascuna de les persones.
Si parlem d'inversions, l'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha destinat un pressupost de 120 milions d'euros a reforçar el teixit productiu en barris i districtes de la ciutat. No? Què significa això exactament? Què és el que han tirat com a iniciativa?
A veure, nosaltres des de fa uns anys el que vam veure és que hi havia una necessitat o teníem la voluntat d'intentar aproximar millor els serveis de Barcelona Activa a diversos àmbits del territori. Nosaltres, de tots els equipaments que tenim, la majoria estan focalitzats a Sant Martí, tot i que són equipaments, diguéssim, de ciutat, i els nostres serveis són per tota la ciutat, i per tant veiem que hi havia algun tipus o un perfil determinat de gent que potser no hi arribàvem tan bé, perquè no coneixia els serveis, perquè li caia lluny, perquè no, el que sigui. A Nou Barris vam veure, per exemple, que hi havia una oportunitat d'apropar serveis, i fa 3 anys es va crear, fa 4 anys, millor dit, es va crear Nou Barris Activa, un equipament petit en el que allà es traslladen d'alguna forma serveis de Barcelona Activa vinculats a l'emprenedoria o a l'assessorament i l'orientació per l'ocupabilitat. Vam veure que les dades eren bones i d'alguna forma es van posar en coordinació amb diversos districtes, amb tots els districtes pràcticament, diversos espais també a la ciutat. El que vam fer també és fer una anàlisi de com tota aquesta actuació de Barcelona Activa en clau territorial tenia un impacte determinat, i a partir dels diversos serveis, programes, subvencions, etc., vam fer una territorialització d'aquest pressupost. Al final hem vist que estem destinant realment 120 milions d'euros, que estan lògicament dividits i segmentats en funció de cadascun dels districtes, precisament a la ciutadania o al teixit econòmic de cadascun dels districtes. I per tant aquí hem vist una possibilitat de millora, d'arribar, de tematitzar, d'ajudar amb demandes concretes a les necessitats del districte, però també a les dels emprenedors de cadascun de...
Si em permet, és gairebé una pluja, en aquest cas, de diners per a tota la ciutat, no? De diners reconvertits en ajuts i, efectivament, en inversions en aquests petits negocis.
Sí, bàsicament perquè el que pretenem també és que, al final, hem de tenir una ciutat cohesionada, i quan parlem de l'estratègia de proximitat, precisament és això, és a dir, com aquesta, la imatge de la Barcelona global, que atrau inversions, que atrau talent, té realment un rèdit i beneficia el conjunt de la nostra ciutadania. Per tant, evidentment, un espai o un districte com l'Eixample, un districte central o Sant Martí, en el que hi ha el 22 arroba, no? Imatge Internacional de Barcelona, o a l'Eixample, en el que a banda del patrimoni que arquitectònic també hi passa de tot, hem de veure com tot això, diguéssim, permet que no quedin... que no quedi una ciutat a doble velocitat, en el que uns districtes queden molt despenjats dels altres i que, per tant, hi ha oportunitats per tot arreu.
Déu-n'hi-do, oportunitats per tot arreu i cada vegada més complicades, no? Perquè, efectivament, fins i tot la persona que vol muntar la pastisseria, de la que parlàvem abans, ha de tenir uns coneixements, segurament, molt a dia d'avui. Segurament. Aquest és el motiu pel qual han fet vostès el ciberdiccionari. M'agrada molt això del ciberdiccionari. Expliqui'ns una mica què és.
Bueno, al final es tracta d'intentar apropar aquell argot, aquell llenguatge més tecnològic que de vegades ja comencem tots a utilitzar sense saber de vegades quin és el propi significat, no? Creiem que és una tasca que fem molt és allò, la divulgació i la pedagogia també, no? Com posem a l'abast de tothom aquell llenguatge o aquestes noves eines que tard o d'hora són les que s'acabaran utilitzant i generalitzant, però que és bo que en aquests moments ningú pensi que això no va amb ell, no?
Ja. Sí, és veritat que hi ha com un cert encantament del no enteniment, és a dir, l'ús, jo sempre he dit això, no? L'ús massiu d'anglicismes en una societat que parla poc anglès, d'alguna manera deixa fora, per la pròpia definició, a un nombre important de persones, no?
Sí, que passa, és veritat que, curiosament, cada cop més tothom està incorporant l'anglès, ni que sigui per tres o quatre coses. De vegades m'he fixat i cada cop hi ha més botigues que obren, més comerços, que tenen el rètol en anglès. L'altre dia em vaig veure un que era, passant per, no recordo, per l'Eixample, que era de bellesa, i per tant era the beauty shop o the beauty no sé què.
Sí.
I penses, parlaran anglès aquí? O realment ha set el rètol, no? Però bueno, jo crec que cada cop més és veritat que també les sèries de televisió, l'internet, l'Instagram, etc., ens comencen a tots doncs, a capacitar més també en termes d'idiomes, i a més és una ciutat que cada cop rep més, des de fa molts anys, més turistes internacionals. Per tant, més enllà de l'àmbit professional, tothom, qui més qui menys, es comença a familiaritzar amb anglicismes.
Clar, lògicament el tema de la pandèmia, tornem al començament, ha fet que un dels principals focus d'ingressos, el del turisme, efectivament es veiés completament allò fora de joc durant molt de temps. Això ha portat a la reconversió d'una part del sector o no?
A veure, el sector ara el que està fent és recuperar-se, jo crec que s'està recuperant a bon ritme també, i més per la dependència que tenim nosaltres a la ciutat del turisme internacional, que evidentment ha tingut més problemes de mobilitat que altre tipus de turisme, s'està recuperant ràpid. El que sí que està ja doncs, sobre la taula és que en general, sigui el sector turístic o d'altres, tothom necessita anar-se reciclant també, adoptant tecnologia, adoptant elements que permetin aquesta digitalització o elements vinculats a la sostenibilitat, mediambiental fins i tot. Per tant, ara s'ha vist que és una oportunitat també, doncs aprofitant per fer inversions, per fer més formació, etc. No? Tot això ajuda a millorar els negocis. Per tant, és un bon moment per fer-ho.
No parem de sentir que empreses internacionals s'estan tornant a fixar a Barcelona. Com veu vostè tota aquesta qüestió? Dic, però ja sap aquella cosa de que Barcelona està perdent pistonada respecte a Madrid. Què en pensa vostè?
Primer, que les dades ho desmenteixen, que es veu que el mercat immobiliari d'Espanya en general el que més es mou és el de Barcelona, i en concret el 22 arroba, que nosaltres que seguim analitzant el que és la marca i la reputació de Barcelona durant aquests anys no ha perdut pistonada a nivell internacional, i segurament és més propi dels debats interns que fem a la ciutat que no el que diuen les dades. De fet, just fa a final de la setmana passada es va publicar doncs, el rànquing del Financial Times d'intel·ligència i analitzava precisament diverses ciutats i diverses regions i deia que Barcelona és la ciutat amb la millor estratègia de captació d'inversions internacional. Per què? Perquè teníem una estratègia molt holística, que és Barcelona Green Deal, que pretén acompanyar el creixement de la ciutat en termes de competitivitat, sostenibilitat i equitat, per tant, tota l'hora, que té bons projectes que està posant a disposició, diguéssim, els que està invertint, està posant a disposició de la ciutat, que té una aposta pel talent molt decidida, que té un nivell de qualitat de vida bo i que tot això ho sap combinar bé per projectar-se a l'exterior. Per tant, bueno, a fora t'ho reconeixen i aquí de vegades pensem que estem perdent pistonada.
Ja.
Bueno, ens ho hem de fer mirar.
I després tenim aquelles coses que, clarament, quan parles amb gent que ha vingut de fora, que et posen en valor, no? La proximitat de la muntanya, la platja, el tema de la qualitat de vida que deia vostè, no? Aquí es viu molt bé, realment, no?
Aquí es viu molt bé i per això hi ha molta gent que vol venir aquí a viure i a treballar, no?
Yeah.
Fins i tot gent que vol venir a viure treballant per una empresa de fora.
Això ha passat molt, no?
Això passa, això passa. Sí, sí. Bueno, jo crec que, diguéssim, tenim una ciutat densa, compacta, que ho té tot a prop, val? Per tant, només d'una hora. Quan vas a fora o a les grans metròpolis, necessites una hora i mitja per anar, no d'una punta a punta, sinó per anar del centre cap a una banda de la ciutat. Aquí en mitja hora fas de punta a punta.
Sí,
per tant,
sí.
Tenim una facilitat per viure i per treballar que no la tenen altres grans ciutats globals.
Diem que és una ciutat, afortunadament, petita no, però no gran, anem a dir-ho així, no? No és gran, s'està molt bé, s'està molt bé. Escolta'm, si vostè hagués de muntar una empresa, vostè que té tanta informació, vostè que coneix tants àmbits, quin tipus d'empresa muntaria?
Jo he estat emprenedor dues vegades, també, i l'última volia muntar una empresa, de fet vaig començar a muntar una empresa, de base tecnològica pels sectors creatius i culturals. No sé si faria exactament això, però, evidentment, una empresa ha de tenir una base tecnològica important, també. Crec que és bo tenir molt clar que has de treballar amb dades, analíticament, també, i has de tenir un tipus de mercat que sigui susceptible d'internacionalitzar. A partir d'aquí, depèn de l'àmbit d'interès, depèn de l'expertesa que tinguis...
M'està parlant de la pastisseria amb croissants boníssims, no?
Hi ha pastisseries d'aquí que han guanyat premis internacionals de croissants.
Ho sé, per això li estic posant l'exemple, no? En definitiva, és això, no? Ser a dia d'avui emprenedor és ser una persona que, lògicament, acaba passant en un moment o un altre per Barcelona Activa, no? Amb el pas del temps, jo crec que tothom ha acabat entenent, no?, la tasca que fan vostès, no?
Sí, jo crec que, en general, sí, el sector emprenedor reconeix, lògicament, els serveis que porta Barcelona Activa. En bona mesura, moltes grans empreses de la ciutat han passat per allà també quan estaven als seus primers estadis, i, per tant, diguéssim, fem una tasca reconeguda i de suport. També hi ha emprenedors que no passen per allà i que se'n surten la mar de bé. Però és veritat que tens un acompanyament des del sector públic, també, amb que et connecta amb l'ecosistema i que et permet, bàsicament, anar més enfocat i accelerar també aquest creixement, no? Que és el passi de projecte o d'idea a empresa i després al propi creixement.
La ciutat està canviant molt, efectivament. Estem veient com està creixent, estem veient empreses internacionals que arriben i també estem veient altres que se'n van. I estic pensant en Nissan, per exemple, no? Estem pensant en la mà d'obra i la dificultat, segurament, de molta gent d'adequar-se al que són les noves exigències del mercat, no?
Sí, de fet fa un temps, no? Abans comentàvem, abans d'entrar pròpiament amb l'entrevista, no?, que estem en un període de temps relativament curt, en el que tot passa molt ràpid.
Molt ràpid.
Però que si aixequem la mirada en termes històrics, aquests 20 anys de digitalització accelerada i de canvis en el mercat de treball, és una franja molt petita el que és en la línia temporal, no? És veritat que sentim tots la necessitat d'anar-nos adaptant a aquestes noves demandes, que la universitat i l'empresa s'han d'anar parlant també per veure realment si evolucionem tots al mateix ritme, que el sector públic també, diguéssim, doncs, ha d'anar atenent els canvis que es produeixen, sempre en una direcció determinada, i per tant jo crec que al final això baixa en què les persones necessitem tots plegats anar-nos a capacitar, anar-nos a formar també per acabar entendre els canvis que venen o que vindran, i nosaltres, d'aquest punt de vista, com a ciutat, com a persona activa, el que intentem també és acompanyar amb aquesta visió més holística que tenim l'aterratge de certes empreses i de certs sectors, mapejant on hi ha sectors emergents i possibilitats de futur, per acompanyar també la formació amb tot aquest tipus de competències que són les que comencen a crear nous perfils que tenen més demanda i que poden acabar realment generant una ocupació de major qualitat, no?, perquè tenen més estabilitat i tenen una mirada més a llarg termini.
Aquesta segurament és una de les conclusions a les que podem arribar sense por a equivocar-nos, no?, que el que sí sembla que ha arribat per quedar-se gairebé segur és la necessitat d'estar-se formant contínuament, no?
Sí, bueno,
per fer front als nous reptes, vull dir, no?
La formació contínua, crec que ja és un mantra, diguéssim, que fa anys que es diu, que és veritat, que es demostra que, efectivament, no serveix amb estudiar uns anys i després deixar-ho, que la pròpia feina ajuda molt a la formació, perquè igualment necessites també un reciclatge constant de les pròpies competències, les tècniques, tècnico-professionals, però també aquestes soft skills que en diuen, no?, també aquestes competències, aquestes habilitats que et permeten la interacció personal, l'enteniment, diguéssim, també, doncs, de per on van les coses, de com tirar endavant un projecte o una empresa, més enllà de les pròpies competències.
I pràcticament estem tornant a la conversa que teníem vostè i jo abans d'obrir els micròfons, no?, sobre com segurament la pandèmia que ha portat una sèrie de maneres de treballar, doncs ens ha obligat a tots, per exemple, acostumar-nos al teletreball o a les telereunions, i que en realitat segurament ara assistirem una mica a l'aterratge real de la situació, una vegada deixem la pandèmia finalment enrere i veiem com queda la cosa, perquè a dia d'avui tots són càbales, no?, d'alguna manera.
Sí, bueno, jo crec que tampoc no pots estar parat fins a veure com queda la cosa.
Clar.
Lògicament, tothom el que està fent les empreses, doncs, és, primer, anar avançant el ritme que el propi negoci, que la pròpia empresa permet, el ritme de per on comencen a anar els canvis legislatius també i socioeconòmics, i veure també una miqueta les oportunitats que es detecten a l'hora de crear o aprofitar la innovació disruptiva, crear línies de negoci diferents, potenciar o fomentar un tipus de producte envers d'un altre i, al final, millorar la base, diguéssim, de clients que tenen les empreses.
El 22 arroba està una mica encara. És probablement el districte en el que veus que hi ha més gent teletreballant, segurament, no?
Ara, sí i no.
Jo he treballat uns quants anys allà. Mm-hmm. L'altre dia vaig anar a fer una volta i vaig al·lucinar. És a dir, perquè el que eren bars on pràcticament havies de fer bufetades per aconseguir una taula, han tancat i continuen tancats. Segurament encara hi ha molta gent, no?, que no ha tornat.
Encara hi ha gent que no ha tornat, estan tornant. També és veritat que ara, fa 15 dies que ens han tret el gruix de les restriccions, bàsicament, i per tant, entre que veníem de festes i de més i que veníem d'un mes de desembre també, en el que tot estava una mica tancat, es notava. Les empreses estan tornant, la gent està tornant a la presencialitat, i a més, el fet de que passes pel 22 de roba i veus un munt de grues
treballant
d'oficines, sí. És que lògicament veus que hi ha interès i que la gent pensa que allà tindrà empreses on tindrà treballadors també.
Sí, sembla evident, no? Vostès que estan allà, això ho constaten de manera claríssima, no? Escolti'm, la setmana vinent obre el Mobile World Congress, efectivament, què espera trobar-se?
Doncs home, un mobile que no serà exactament com el del 19 prepandèmic, però que tornarà a ser un mobile gran.
Home, Déu-n'hi-do ja,
eh? Que torna a ocupar la majoria dels recintes de la fira, que preveu també doncs, arribar a pràcticament uns 60.000 atendents, per entendre'ns, entre expositors i visitants, i que, a més, torna a posar Barcelona com una punta de llança també de la reactivació econòmica a nivell global amb un sector estratègic. En aquests moments es veu que les marques i també les empreses de la ciutat, tothom veu aquí una gran oportunitat per tornar a fer negoci, per tornar a engegar aquest networking tan necessari, per tornar a adquirir nous coneixements, i jo crec que és una bona oportunitat de que, després del que hem estat fent durant l'any 20 i 21, que la ciutat ha aguantat molt bé també a nivell de fires, hi ha aquesta oportunitat d'aprofitar l'aparador, que és el mobile, per tornar a explicar els actius que suposa la ciutat en termes d'empresa, d'ocupació o de qualitat de vida.
La seva sensació, senyor Ortega, és que estem fregant la normalitat o no?
Jo crec que sí. També és veritat que ho pensàvem fer 3 mesos i de cop, diguéssim, vam tornar a tenir un...
Va arribar l'Omicron, no?
Un petit ensurt perquè arriba l'Omicron, no?
Sí, sí.
Jo crec que sí, cada cop més, suposo que començarem ja a conviure doncs, amb una certa normalitat amb aquest tipus de virus, potser amb les mascaretes un temps, però que sí que és veritat que al final l'activitat econòmica, però sobretot l'activitat social, necessita una certa normalitat, no? 2 anys amb això, no ens haguéssim imaginat fa 3, i es comença a fer dur.
I les ganes de presencialitat, no?, de les que parlàvem, aquell mirar-se la cara, aquell compartir un cafè, aquell perdre una mica de temps, que va tan bé, també, de cara a fer negocis, no?
De cara a fer negocis, de cara a treballar amb els equips, és a dir, l'intercanvi, les sinergies que es produeixen, el contacte que es produeix amb un intercanvi a passadissos, o mentre entres o surts d'un lloc, això és impagable.
Sí. Ser una mica més humans, en definitiva, no? Que d'això es tracta. Senyor Ortega, li agraeixo molt que hagi vingut avui al programa. Tenia moltes ganes de rebre'l, de parlar del que és Barcelona Activa, de constatar, efectivament, el múscul econòmic que tenim a la ciutat en contra d'algunes veus que, efectivament, doncs, deixen anar titulars que poden resultar inquietants, com si aquí ara ja no passés res i ens adonem que, efectivament, no només a nivell internacional hi ha un gran interès per invertir a la ciutat de Barcelona, sinó que també des de Barcelona continua molt alta la flama de la creativitat, de l'emprenedoria i de fer grans coses. A veure si després podem vendre les empreses, com deia vostè, per un parell o 3 milions d'euros, que sempre seria una gran notícia per començar la setmana. No?
Bueno, jo crec que és millor que no les venem, que es quedin aquí, que creïn molts llocs de treball i que pensin també en clau Barcelona, però bueno, al final les empreses s'han de desenvolupar i agafen el seu propi camí.
Un autèntic plaer, senyor Ortega.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vostè. Passen 3:45. Ara farem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, avui tenim un tal setmana com aquesta, veritablement espectacular, ja els dic ara. Saben que ens agrada molt jugar amb el rellotge del temps i introduir-nos en el que passava fa uns quants anys en tal setmana com aquesta. Aquesta cita avui aplega amb els micròfons de Ràdio Estel a 3 persones a les que admirem profundament i que ens ajudaran a entendre la nostra realitat de fa 4 dies vinculada absolutament al que passa a dia d'avui. Fem una petita pausa, tornem de seguida al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Si has Has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Quatre 36 minuts, on podria dir allò de com passa el temps, no? Afortunadament, perquè amb el pas del temps un fa un cop d'ull i veu que la vida gira, que tira endavant, que passen coses xules i que, a més, un, amb el pas del temps, pot fer una cosa magnífica, que és recordar-les i comentar-les. És exactament l'objectiu d'aquesta secció, que és una de les seccions que més ens agraden, ja els dic ara, d'aquest programa, el tal setmana com aquesta, perquè ens ajuda a barrejar coses, no? A introduir-nos dins el que és el rellotge del temps i a viatjar. Per exemple, avui fem un viatge a fa 23 anys. 23 anys de vida,
Sí, perquè ho dieu vosaltres, Perquè jo no porto
23 compte. Anys, Estàs molt bé, no?
Portes Gràcies, molt bé tu també.
Gràcies. David Selves, ni més ni menys, avui amb nosaltres, el director i productor de La Brutal, que ara parlem de La Brutal, però el que hem convidat, perquè justament protagonitzava aquella pel·li del Ventura Pons, estic convençut que vostès se'n recorden, L'Amic Amat, amb en Josep Maria Pou, la Rosa Maria Sardà i la Irene Montalà. Avui fa 23 anys.
Uau.
Com recordes aquella pel·li, aquella estrena?
Ostres, doncs érem molt joves, tots.
Sí.
Jo recordo que això, que fa molt temps, però és veritat que de cop i volta quan et venen imatges, no? Quan et fas gran, et van venint coses del passat i sembla que estiguin més a la vora del que eren fa un temps, no? Hi ha alguna relació a la relació emocional amb el temps que canvia, no és lineal, sinó que té certes ondulacions, no? I recordo un rodatge superplàcid i una de les coses millors, i és que vam portar L'Amic Amat a Nova York.
Ja veus.
I això va ser meravellós.
Home, sí. Ventura Pons era molt d'anar a Nova York, no?
A Nova York i a la meitat dels festivals
de Berlí, sí, efectivament, no?
Sí.
Déu-n'hi-do, sí. Han estat uns anys intensos, no? Aquests 23 anys que t'han portat a fer mil coses diferents, no, David, a tu?
Sí, soc una mica culinquiet i hi ha coses que potser al principi, quan comences una carrera d'actor, doncs tires per allà, després potser fa 10 anys vaig començar amb més força a fer de director i fa uns anys doncs he començat amb més força a fer de productor. I llavors, com que fas una mica de tot, sembla que on està la bolita, on està la bolita.
Ara que estàvem parlant amb el director de Barcelona Activa, això se'n diu emprendre dins
la
professió,
jo
no?
Estava prenent apunts.
Ah, sí?
Sí, estava prenent apunts.
Perquè vols dedicar-te al que és...
No, perquè quan tens una empresa...
Ja, potser muntes ara un teatre.
No, això ja és una altra cosa, però vull dir que quan tens una empresa, quan tens una productora, pues, et baralles més amb els excels a vegades que no pas amb les coses artístiques.
Això és un rotllo,
Bueno, és un rotllo, però jo crec que també hi ha una part superimportant, no?, i els americans ho han ensenyat molt bé, no?, de la creativitat en el que fa la gestió, i quan els artistes tenim a dintre la producció, jo crec que hi ha coses que se sumen i que han sortit coses molt interessants, és a dir, aquí, grups mítics com la Fura, de Goll de Gom, Comedians, han sigut gent que han tingut a les seves estructures la part creativa, i la part creativa estava dintre les estructures, i això és una cosa boníssima.
Seguríssim, entre altres coses, perquè és la creativitat factible, no?
Bueno, perquè està al servei de, no?, al servei d'una idea, i la idea a vegades s'ha d'emmotllar certes coses, no? És com veure els toros des de la barrera, quan saps, estàs davant del públic, però a la vegada saps què hi ha darrere i què es necessita, moltes vegades pot ser molt més... com dir-ho, com pots tenir més cura i pots pensar més amb el públic a vegades, i a vegades també amb els actors, no? Vull dir que et permet les dues, i amb els equips artístics.
Quasi que em fa ràbia fer-te la pregunta, però com vas tocant la professió des de totes les bandes, hi ha una banda que t'agradi més que una altra o no?
Hòstia, doncs et diré que potser en cada època m'ha agradat... Potser una mica vaig deixar d'actuar tant perquè vaig tenir el cuc de la direcció i ara tenim una empresa i per mi triomfar seria triomfar amb la Brutal, no? I que els números surtin i que puguem tirar endavant un projecte. I jo crec que hi ha alguna cosa en mi que ens anem abdepejant, no? Una mica, que no em quedo una mica amb el que ja tenia, sinó que intento, no sé, m'avorreixo i intento fer coses noves.
Doncs aquestes coses noves ara les tenim al Liceu, i és molt bonic el que esteu fent, la cuina de Rossini. Explica'ns què és això.
Pues això és un encàrrec de la direcció nova del Liceu, del Valentí i del director artístic i del Víctor de Gomà, que ens van dir, mira, volem fer una renovació dels espectacles que es fan pels nens i les nenes, perquè els que tenim, doncs, són meravellosos, però ja tenen 20 anys, i que els nens i les nenes tenen una relació diferent amb el que veuen, el que consumeixen i tal. I llavors van haver-hi dues condicions importants. Una, que un dels valors que s'havia de parlar era del menjar saludable, i l'altra, que hi havia d'haver-hi Rossini. I a partir d'aquí ens han deixat llibertat absoluta per fer un espectacle on hi ha una batuta màgica, on hi ha dos germans, una que vol ser cuinera creativa i l'altra que és un forofo de Rossini, on apareix aquesta batuta estrenca, apareixen en un món màgic on hi ha un fantasma de Rossini i on els personatges de Rossini estan perduts i estan avorrits a fer les seves òperes. I de cop i volta hi ha una Cenerèntola que diu, hòstia, jo estic una mica farta d'anar sempre a la festa del príncep. I diu, pues igual sí que em ve de gust.
Del fantafest.
Llogar-me un pis amb les meves amigues i que el príncep el donin pel sac. I el Fiorello, que és un secundari del Barber de Sevilla, diu, pues igual sí que a mi em molaria fer de Barber de Sevilla, o de fer de Rossina, fer un altre personatge. Uh-huh. Vull dir que hi ha una mica, a nivell de valors, hi ha un replantejament d'aquesta cosa una mica antigota de les òperes, no? que els valors que tracten, sobretot en relació a la dona, són valors bastant, bastant caducs.
Jo em plantejava si Rossini era... probablement una bona porta d'entrada pels nens a l'òpera.
Sense cap mena de dubte. Perquè te n'adones d'una cosa, i és que la cosa meravellosa, a més, i que teníem claríssim amb l'equip directiu del Liceu i que hem fet amb el nostre equip artístic, amb l'Andújar, amb l'escenografia, l'Andreu Gallen, que fa la direcció musical, el Salicru, que fa les llums, és que l'experiència que tu vius com a adult quan vas a l'òpera, que és una espectacularitat que no veus normalment a un teatre pels mitjans, pels recursos que hi ha, que els nens i les nenes també ho fessin. I a la cuina de Rossini, quan hi ha diversos moments que fas... I jo crec que això també és importantíssim, no? per captar públic i per portar una mica al límit els conceptes artístics.
És molt divertit veure un nen o una nena la primera vegada que escolta òpera, perquè, clar, és una altra manera d'assistir, en aquest cas, a la música. Mm. És molt interessant veure les seves cares, no?
Súper. I també és... Jo crec que hi ha algo que la música també arriba d'una altra manera, i és que, clar, quan la música... Ells no saben que Rossini s'ha de venerar.
Ja. Yeah.
Que és el que ens passa als grans quan anem a l'òpera i diuen, no, això és Rossini.
Clar. O els agrada o els agrada.
I punto, ja està. I llavors el que hem fet és teixir una història que a ells els agrada a partir de les àries i dels solos i dels tutis de Rossini. I el que és impressionant és que, de cop i volta, per molta parafernàlia que tu posis, el que realment és espectacular és quan Rossini posa en marxa un tuti i en aquelles veus meravelloses fent aquelles bogeries absolutes i aquests cantants meravellosos fent aquestes coloracions absolutament meravelloses.
Quines ganes d'anar al Liceu.
Tornem a l'abril.
A l'abril, eh?
Sí.
Doncs estarem allà el primer dia. Dèiem, i ara seguirem parlant, però dèiem, David, que efectivament jugàvem en aquesta secció de barrejar coses, no? Coses que passaven sempre amb aquest punt en comú, no? Que és aquests dies del mes de febrer, efectivament, començava el rodatge de l'Amic Amat, Però també demà es compliria l'aniversari. Faria 74 anys un senyor, el que jo m'estimava molt, perquè a més havíem coincidit a la cadena SER en el seu moment i havíem tingut grans xerrades, que era Joaquín Luqui. Te'n recordes de Joaquín Luqui? Mm-hmm. Tu i jo lo sabíamos. Te'n recordes d'aquella frase que era absolutament mítica als 40 principals? Va marcar tota una època, Joaquín Luqui. I clar, quan ens hem posat a buscar amb qui podríem comentar-ho, ens hem trobat amb un dels meus mites de ràdio. Saps quan eres petit que escoltava? Ens portem molt poca diferència d'edat, eh? Sí. Però era just aquell punt en el que ell ja estava fent ràdio i jo era encara molt... encara no havia començat i l'escoltava. M'ha fet molta gràcia perquè en el guió que hem preparat la seva primera referència no és ni tan sols quan jo l'escoltava. És anterior. És a dir, jo l'escoltava los musicales de la cadena catalana. Te'n recordes de quan Fernandisco era encara Fernando Martínez?
Sí, sí.
Fernandisco, què tal? Bona tarda.
Com estàs, Toni? Estic escoltant això que dieu i em fa molta gràcia.
No saps la il·lusió. És que no saps la il·lusió que em fa escoltar-te.
La il·lusió meva de que tu en tinguis en compte, Toni, i que puguem parlar de que tot anirà bé demà, no? Que és quan compleixes anys, Joaquín.
Sí, senyor. Ara recordarem, lògicament, la figura del Joaquín, que era un tio magnífic, o sigui, vagi per endavant, que era un tio absolutament magnífic, bona persona, molt proper, molt fàcil. No sé com el definiries tu, el Joaquín.
Bé, penso que tu has dit adjectius que s'apropen molt a la figura del Joaquín Luqui. Era un gran professional, era bona persona, era un àngel a la terra, era un fabulós company de totes les històries que teníem conjuntament al gran musical de la cadena SER, dels 40 principals, i a més a la televisió, i era un gust treballar amb ell perquè s'aprenia, perquè tenies la possibilitat de que sempre et recomanés alguna cosa bona per fer. Era increïble. Jo he disfrutat i gaudit molt del Joaquín i sempre que penso en ell, penso que si estigués aquí em diria aquella frase que em deia cada diumenge quan fèiem el gran musical a les 12 de migdia, em deia sempre ets el millor speaker americà que treballa a Espanya. No? Això m'ho deia el Joaquín i per mi era un honor que una persona com ell, que era el tu y yo lo sabíamos, esto será 3-2-1, era increïble. Era un tio amb una energia i una llum, Toni, que és molt difícil trobar al món de la ràdio. Un comunicador que era capaç d'agafar els Beatles i agafar Backstreet Boys i juntar les dues freqüències i fer ràdio musical per tots els públics. La sensació és que estàs parlant d'una de les grans veus de la radiodifusió musical espanyola.
Clarament, és per això que avui volíem parlar-lo. A mi, tu no saps, Ferran, la il·lusió, de veritat, que em fa parlar amb tu, perquè jo podria fer-te una entrevista, és d'aquelles poques persones a les que podria fer-te una entrevista sense tenir una sola dada teva, perquè és que ho sé tot. O sigui, me'n recordo l'època de los musicales, després el fitxatge per Ràdio Barcelona, quan em vas anar a fer l'Station Point 9.
Sí, senyor.
Ha plogut una miqueta, d'aquella època?
Ha plogut una miqueta, però, Toni, ha plogut una miqueta, han plogut molts anys, però hi ha una cosa que per mi és un factor comú de tota aquesta història que tu estàs comentant, a més, amb molt respecte, molt de carinyo, igual que el carinyo que jo tinc a tu, perquè tu ets un gran professional de la ràdio que has viscut moltes històries. Quan jo feia l'Station Point 9 a Ràdio Barcelona, això que t'estic dient ara, Toni, m'agradaria que ho fiquessis dintre de l'arxiu històric de la ràdio. Jo no vaig ser fitxat a Ràdio Barcelona per fer l'Station Point 9. Això va sorgir després perquè a mi el Joan Castelló Rovira em va fitxar per fer un programa de música clàssica a les 10 de la nit.
De veritat?
Sí, senyor.
No tenia ni idea.
Per fer un programa de música clàssica com a discjòquei i em deia, el Joan em deia, Ferran, tu el que has de començar fent al Canal 2 de Ràdio Barcelona és començant a punxar Beethoven, Mozart, Chopin, Cachaturian, El Lago de los Cisnes... Tu has de ficar aquesta música i has de fer el més difícil, encara que et fitxem per fer el més difícil. Jo vaig estar més d'un any fent un programa de música clàssica que després va esdevindre tot amb la història de l'Station Point 9, que es va... Tot això va arribar després. Però, clar, quan et diuen que has de fer un programa de música clàssica, tu dius, tira, tragame, què m'esteu explicant? Que jo no tinc ni idea del que em dieu. No, clar, això dit per una llegenda de la ràdio com és Joan Castelló Rovira, dona la sensació de que m'ho van posar una mica difícil, però vaig aprendre moltíssim. Aquesta és una història que no explico mai, però que va ser així i que per mi és un autèntic plaer. Clar, un tio com jo presentant a les a les 10 de la nit la quinta de Beethoven,
ja veus,
que vols que et digui, era diferent a tot el que després he fet, que ha sigut un tio que ha fet de la música algú més, no? Que li ha donat a la música un aire diferent, no? Sí, així són les coses, Toni Marín.
Estic impressionat.
Tot anirà bé.
Estic impressionat.
Programa, Toni.
Moltíssimes gràcies. Un dia ens hem de veure i hem de parlar. Un dia que vinguis a Barcelona t'has de venir aquí i hem de parlar també de Des de que amanece apetece, que és el nou programa que està, bueno, que està fent de dilluns a divendres de 6 del matí a 11 del migdia, Ràdio 4G. És la nova ràdio, no?
Un moment, Toni Marín, un moment. Com ho saps tot que jo estic fent Des de que amanece apetece a Ràdio 4G de 6 a 11 del matí? Com saps això, tio?
Per què ho dius? Perquè
No, t'ho dic perquè ho saps tot, tio. Home, és que bueno, coneixes el que jo faig.
És que faltaria més. Quan jo et dic que sóc fan... Quan jo et dic que sóc fan, és que sóc fan, no? És la nova ràdio, no?
Aquesta, Ferran. M'acabes de deixar meravellat, tio.
Però és la nova ràdio, no? Aquesta? No, deia, aquest era el programa a vegades de les xerrades amb WhatsApp, que hi ha aquest petit delay, no?, a les converses. Però deia, Ferran, que això forma part de la nova ràdio, no?, en definitiva.
Sí, això és una nova ràdio, és una forma diferent de fer un show de matí perquè la gent s'ho passi bé, intentant fugir sempre que es pugui de la part política i de la pandèmia i tota aquesta història que penso que la gent l'ha marejat molt i que ja tenim que sortir mica en mica, que la gent es diverteixi. El que els americans diuen, Toni i Marín, that's entertainment, no? Entreteniment, no? Que la gent s'ho passi bé, que disfruti. I m'ha fet molta il·lusió que tu te'n recordis de lo que jo estic fent a Madrid, a Bomb Radio 4G, i que ho diguis amb aquesta propietat que ho has dit.
Bé.
Tot i sabent el que jo estic fent cada dia a la ràdio, que a mi em fa molta il·lusió que sàpigues també el que jo estic fent a Madrid. Jo sé que el teu programa funciona molt bé, Toni, i per això t'ho estic dient, perquè jo penso que és molt important que si tu saps de mi, que jo també sàpiga una mica de tu, que jo crec que ets un tio que ha fet molt per la ràdio, Toni.
T'ho agraeixo.
Em fa molts anys, no?
Per això. Ferran, el que hem de fer un dia és que vinguis per aquí o jo vaig per allà i fem una cosa conjunta, una missió, el que sigui. En qualsevol cas, agrair-te molt que avui hagis estat aquí per parlar de tu i per recordar el gran mestre Joaquín Luqui. Una abraçada molt forta, Ferran.
Mira, una abraçada molt forta i la invitació, perquè quan vinguis a Madrid, que sàpigues que al meu programa tindràs una estoneta per parlar del que vulguis a tota la gent de tot Espanya, i jo presentaré el Toni Marín dient que és un gran director de programes a Barcelona, a Ràdio Estel. Ho faré molt de carinyo, t'ho dic en sèrio, Toni, quan vinguis avisa'm.
I tant.
I et guardarem una estoneta perquè puguis dir el que et doni la gana. I podem parlar de ràdio, podem parlar de la televisió, podem parlar de música. Aquesta és una invitació ferma que jo et faig perquè quan vinguis aquí puguis estar amb mi a la... Et sembla bé?
Ho farem ben aviat, a més a més. Una abraçada molt gran, Ferran, cuida't molt.
Adéu, maco.
Gràcies, guapo. Adéu, bona tarda. Adéu.
Quan escoltàvem per la ràdio el vot de la investidura, amb tricorni i metralleta treu el cap la dictadura i ens quedem esperberats.
Te'n recordes aquesta cançó, David?
Sí.
És que demà... És demà, no?
És que ho patava
molt. No, demà...
Què
dius?
Que la trinco patava molt, no?
Molt, eh?
Molt.
I aquesta és la cançó que va sorgir després del 23F.
Llavors ens diuen que València, per acabar de fer la guitza, va la cosa adelantada i un catxon dos i organitza unes falles pel febrer. Ai, quin merder.
Te'n recordes el 23F?
Sí.
Com el vas viure, tot?
Hòstia, jo me'n recordo de casa, me'n recordo d'obrir un cava després de tot. Sí, recordo...
Quin susto, eh?
Sí.
La gent es va espantar moltíssim, lògicament, aquelles imatges.
Sí.
Quieto todo el mundo.
Sí.
Miquel Àngel Pasqual, com estàs, Miquel Àngel?
Hola, molt bé.
Oi, quina alegria escoltar la teva veu. Feia temps que no escoltàvem aquest senyor de la trinca. Veritat que tantes alegries ens ha donat, no? Com a la vida.
Sí, en aquest cas no era gaire d'alegria, eh? La foto...
No, gens ni mica.
El fotre a l'hora de berenar, és que no hi ha dret, home.
No hi ha dret. Bé, afortunadament la cosa va acabar com va acabar, no?
Sí, bé, diuen que bé, tampoc està tan clar.
Ja. Escolta'm, sí, el que sí va ser una gran alegria va ser els resultats d'aquest disc, que realment va ser tot un exitàs de vendes, no?
Sí, diu, és un disc oportunista, perdoni, jo el trobo molt oportú.
Per la trinca seguríssim, eh? Per la trinca seguríssim.
D'un disc i a raça, vull dir, potser sí que l'havies de fer.
I tant.
Sí,
i tant.
És per no discutir, saps?
Com recordes tot aquell moment, Miquel Àngel?
Estàvem... Mira, el que passa, aquesta cançó ens va venir una mica sobrevinguda perquè ja feia dies que s'estava parlant molt de soroll de sabres. Ja sabeu que els quartels estaven inquiets hi va haver les dues intentones d'aquell comandant de la policia armada, hi va haver tota una sèrie de coses, i ja es veia venir que un dia o altre allò faria com a les Palmes, saps? I mira, i ho va fer. Estàvem a Can Toni, que estàvem mirant de fer una cosa per alertar la gent del perill aquest, no?
Sí.
I resulta que en Joan Ramon, el germà en Josep Maria,
sí,
va trucar i diu: ei, nois, alguna cosa passa, que a la Generalitat estan tancant les portes. Carai, això de que els estaments oficials tanquin les portes, tots els que tenen guàrdia, vol dir que cerrarà puertas, bajarà barreres i defenderà su puesto con fuego y bayonetas per perder la vida.
Ja ho veus.
O sigui, són coses que fan por.
És veritat. Miquel Àngel, saps què estic pensant? Hauries de venir un dia, tu també, no? Vine un dia, i en parlem, amb calma, i recordem, i ens has donat tantes alegries, tu i la gent de la Trenca, en definitiva, no? Que parlar de la Trenca, parlar de tu, sempre és una gran notícia. Escolta'm, ens ho agafem, allò com a objectiu, que vinguis el més aviat possible al programa, et sembla?
Sí, quan arribi el bon temps.
Vinga, però ja ha arribat el bon temps, no?
No, però encara no, que aquest fi de setmana encara nevarà.
Gràcies, Miquel Àngel, una abraçada.
De res, home, igualment.
Gràcies, bona tarda.
De ben aviat.
Vinga, adéu, bona tarda. El que és al·lucinant, David, és que del 23F han passat 41 anys. Això et mereix, a vegades, una mica, quan te n'adones que ja ha passat molt de temps de les coses?
Sí, sí, sí. Clar, fem 50 anys, jo n'he fet 50 aquest any, i és com, et cau a sobre, no? Jo ja feia un any i mig que deia que en tenia 50.
Ah, sí?
Sí, per anar-m'hi acostumant.
Per fer-te la idea.
Sí, sí, per fer-te la idea.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Bé, ha passat molt de temps de tot. No?
Sí, sí, però ja és el
però també és veritat que efectivament...
El que és així és que, no, que passin coses, molt millor que si passen coses que no, com deia l'Àngel, que no ens facin parar el berenar, vull dir que ens deixin berenar en pau i que ens deixin esmorzar en pau i que ens deixin fer les coses en pau per poder viure i per poder estar aquí com s'ha d'estar.
Estàvem parlant d'aquesta obra que veurem al Liceu. M'has dit a partir d'abril?
L'abril. Hem estat ara un cap de setmana, s'han fet moltes escolars també, i a l'abril es torna a fer escolars i es torna a fer funcions pel gran públic.
La vida del productor segurament no el deixa viure només amb un projecte, no?
No, a més, aquesta ha sigut una producció totalment del Liceu, eh? No, nosaltres a La Brutal estem intentant moure coses perquè és l'única manera de que la cosa pugui funcionar, perquè hi ha com una llegenda, no?, que és que de cada set, un és un èxit, no?
Ja.
Llavors, un ha d'anar trobant a veure si aconsegueix arribar a aquesta setena que t'ha de permetre arribar a la següent setena, no?
Però la sensació, d'alguna manera, David, de veritat que no és peloteo, però és que el segell David Salvas... diu molt, no? Vull dir, és un segell de qualitat, no?
Uf, de qualitat ho és, però ho intentem ser-ho, vull dir, a La Brutal intentem ser-ho amb el que fem. No sempre la qualitat vol dir que donen resultats econòmics, això ja ho sabem tots, i amb el món del teatre és un món que la Covid l'ha agafat fort, veníem d'un 21% de fa anys que també li va agafar molt fort. Bueno, jo crec que el teatre és un espai, no?, de cultura, així com altres, com la música, potser com els llibres han tingut una certa, no?, una certa pujada amunt. Les arts escèniques estan a un lloc una mica perillós des de fa un temps.
En qualsevol cas, és veritat que tothom que ve del món del teatre últimament ve com molt content, en el sentit del que sembla que s'ha produït efectivament una reconciliació amb el públic. La gent té ganes d'anar a veure coses, de consumir teatre...
Doncs si tenen ganes, que hi vagin més.
Ja.
Perquè sí, sovint som una mica els germans petits, no? Els americans sempre estan molt contents, però és que als americans els hi van molt sovint les coses bé. I llavors, quan van a aquells programes i fan, sí, tot és meravellós, però aquí no és així. Vull dir que jo entenc que hi hagi un punt que haguem de dir sí, tot està molt bé, però no és així tota l'estona, ni molt menys, ni per totes les sales. Vull dir que a vegades diem, ostres, les ocupacions, el teatre està ple. El teatre té una ocupació mitjana d'un 50 i poc per cent. Això vol dir que hi ha gent que està al 90%, però també hi ha gent que està a un 20%, o un 12%, no? Vull dir que el teixit és el teixit, i el teixit són moltes famílies que viuen d'això, és molta gent que viu d'això, i molta gent que posa en marxa projectes que a vegades van bé i moltes altres no van tan bé.
David, m'agrada molt aquesta secció perquè em permet retrobar-me amb gent que feia temps que no veia, com ara és el teu cas. M'agrada molt veure que estàs ficat en tanta cosa. M'has de passar la teva crema hidratant de manera immediata.
Te la passaré, sí.
Ho porta molt bé, aquest senyor, l'edat. Ho portes molt bé, de debò. David, gràcies, de veritat, un plaer retrobar-te.
A vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Senyores, senyors, 30 segons, arribem a les 5 de la tarda. Significa que ens aturem un moment i quan tornem de les 5... Reparem l'Antoni Bolinches i l'Aixa Miró amb un altre punt molt important al damunt la taula, que és l'Escola de Mares i Pares, que ens darem també en pocs minuts amb en Xavi Gelé. Tot això per compartir l'última hora del nostre dilluns aquí al Tot Anirà Bé. Tornem en uns minuts. Fins ara.